Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Durant.
El valor del risc de rebrot de coronavirus a Sabadell canvia segons el mitjà que escollim per informar-nos. Alguns dies, segons quin canal hagueu triat per saber-ho, l'indicador ha arribat a tenir diferències de més de 100 punts. Hem preguntat al grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos, que són els que serveixen la metodologia aplicada, en què ens hem de fixar. El professor de l'UPC, Daniel López Codina, ens ha respost això.
La fotografia de cada moment, el que és bàsicament ens veu si tenim molts o pocs casos actius. Això, de fet, en els diagrames de risc que utilitzem nosaltres, seria l'eix horitzontal, nombre de persones diagnosticades els darrers 14 dies per 100.000 habitants. Aquesta és una dada molt important i és molt diferent estar a 30 que estar a 300, evidentment. Però l'altra qüestió molt important és la tendència, evidentment, perquè si estem empitjorant o estem millorant, evidentment la situació canvia radicalment.
També hem volgut saber què en pensa el Departament de Salut. En uns minuts escoltareu la seva resposta. Tot seguit us explicarem què ha causat aquest diferent seguiment i amb què us heu de fixar exactament per entendre l'evolució del coronavirus a la ciutat. Aquest és el principal argument d'aquest dimecres dia 26 d'agost pel Notícies Migdia.
Titulars.
Plaga d'escarbats als arbres de Sabadell. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La galeruca de l'om, un insecte que s'alimenta de les fulles d'aquests arbres, s'està deixant veure molt a la ciutat. És inofensiu per nosaltres, però l'atrau la llum i per això pot acabar entrant a dins de casa nostra. L'Ajuntament està preparant dos tractaments a les capçades dels arbres, amb aigua i amb un adob foliar, amb un canó pulveritzador. S'aplicarà durant les nits del 30 al 31 d'agost i del 5 al 6 de setembre en els primers carrers afectats.
I en esports comença a córrer la pilota. El Sabadell juga avui el seu primer amistós de pretemporada.
Coincidint amb l'estada que estan fent a la Vall d'en Bas, els arlequinats s'enfrontaran a partir de les 6 de la tarda a l'Andorra, rival de la temporada passada a la segona B.
Aquestes i altres notícies durant els següents minuts amb la companyia de la Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Passem pels serveis abans d'entrar en matèria. Ara mateix, al centre de la ciutat, 32 graus, veiem per sobre de la ràdio un cel assolellat, amb algun núvol que ens creua, i de cara a les properes hores, pel que sembla, començarà a baixar la temperatura quan s'acabi la tarda. A partir de les 8 del vespre ja baixarem cap als 30 graus, aproximadament. A la nit podria ser quan fos la baixada més forta de temperatures, baixant gairebé fins als 22, 24 graus, i això sí, acompanyades d'algun ruixat. Per tant, espereu-vos que a partir de les 8, 9 del vespre, aproximadament, podrien caure gotes a la ciutat. Hem mirat el cel, anem cap a la terra. Li demanem al Borja Mariano, des del Transmet, com s'està circulant en els principals transports públics que ens queden a prop. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, primer de tot, hem de recordar que per treball de millora està interromput el servei de metro entre l'Hospital de Bellvitge i Santa Eulàlia a la línia 1 i entre la Pau i Selva de Mar a la línia 4. També per obres i afectacions a les línies de Rodalies R1, R2 i R4. La resta del transport públic circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons ens indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment des de Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Borja, perquè fa a les carreteres no veiem cap incidència destacada ni a les entrades ni sortides de Sabadell, tampoc en els principals eixos que travessen la comarca. Per tant, una bassa d'oli. Ens hi posem.
La notícia del dia.
El valor de risc de rebrot de coronavirus a Sabadell canvia segons el mitjà que escollim per informar-nos. L'indicador diari no és el mateix a tot arreu. Canvien les dades i això dona peu a confusions en una situació que ja és força desconcertant d'inici. Alguns dies la diferència entre els valors del mateix indicador en diferents mitjans ha arribat a ser de més de 100 punts. Aquesta variació afecta també la taxa de reproducció de l'epidèmia, l'anomenada R. Us en posem alguns exemples. Música. Dimecres, dia 5 d'agost, el portal del Departament de Salut, dadescovid.cat, diu que el risc de rebrot a Sabadell és de 195,80.
En canvi, el canal 324 de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals mostra en un mapa que la ciutat el risc és de 307,71. Pel que fa a la taxa de reproducció, Salut dona 1,46 a la mateixa web i el 324 diu que és del 2,06, és a dir, que per cada persona infectada se n'encomanen més de dues.
Dissabte, dia 8 d'agost, per Salut Sabadell té un risc de rebrot de 122,22 i una R de 0,86.
El 324, però, diu que el risc a la ciutat és de 239,53 i la R de l'1,54.
Dimecres, dia 12 d'agost, Salut dona risc de rebrot de 244,97 i a Sabadell una R de 1,36.
El 324, en canvi, indica que estan en 332,32 i 1,51 respectivament.
Dimarts, dia 18 d'agost, el rebrot de Salut és de 205,11 i la R de 1,12.
El 324 ho eleva fins al 287,81 i l'1,30.
Divendres 21, Salut dona un rebrot de 139,16 i una R de 0,72.
El 324, rebrot de 188,33 i la R de 0,80.
I avui, rebrot de 177,89 per Salut i una R d'1.
En canvi, a TV3 diu 209,08 i 1,01.
Diferències de més de 100 punts en el risc de rebrot, contagis a persones que gairebé s'arriben a doblar i, en canvi, el llindar per canviar de risc moderat a risc alt és el mateix arreu, a partir de 100. Anem per parts. L'índex de risc de rebrot, què és?
La valoració del creixement de la pandèmia mesura els possibles nous casos diagnosticables els pròxims 14 dies i la probabilitat d'aparició de nous brots.
I com es calcula?
La fórmula no és senzilla, es compon de dos elements, la velocitat de reproducció mitjana dels últims 7 dies i la incidència acumulada dels últims 14. I per arribar a cadascun cal fer mitjanes i quocients.
I la velocitat de propagació, la R?
Mesura com de ràpid s'expandeix l'epidèmia, diu el nombre mitjà d'infectats per cada persona infecció. Fa la mitjana dels casos dels últims 7 dies.
Les dades que fa servir tothom són les mateixes, les del Departament de Salut. La metodologia per tots, la que aporta el grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC. Per què donen resultats diferents? Els hi preguntem.
Daniel López Codina, professor de la UPC i membre del grup de recerca de Biologia Computacional.
En un dels sistemes s'utilitzen només els PCRs positius, en l'altre s'utilitzen PCRs positius més diagnòstics epidemiològics. Em sap greu que realment el mateix departament amb dues fonts doni dades contradictòries. Les dues són correctes, el que passa s'han d'interpretar correctament la una i l'altra. En qualsevol cas, jo crec que no ens hem d'encaparrar numèricament en les dades. El que és important és l'evolució.
El coordinador de la Unitat de Seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, va més enllà i, preguntat per Ràdio Sabadell, respon que el fet de no incloure els diagnosticats per sintomologia de Covid no canvia l'índex de risc.
No hi ha més risc de rebrot perquè no hem incluït aquests diagnòstics. Esa és la resposta. El risc de rebrot es va calcular en base a unes variables que són les que hem mantingut i que és el que ens donen informació sobre la situació i sobre el risc. Canviar-les ens provocaria més problemes que altra cosa.
Per Mendioroz, incloure ara els diagnosticats per simptomatologia de Covid, com fa el 324, desvirtua la sèrie de dades.
Quan fem, diguem, anàlisis de dades per després poder prendre decisions, és molt important mantenir el criteri al llarg del temps. Un canvi de criteri en l'entrada o sortida de casos ens desvirtua tota la sèrie i ens crea confusió. El criteri que es va agafar és el més robust, que és el de la PCR positiva, i amb això creem models que són els que estudiem posteriorment.
Des de la UPC, López Codina ratifica el criteri de mantenir l'ús de les mateixes dades.
El que és important és utilitzar sempre les mateixes dades. És a dir, que si utilitzem PCRs positives, si miro un dia PCRs positives, l'endemà també. El que no puc fer és comparar dades d'un grup amb dades de l'altre en dies diferents. Tant unes com les altres serien bones, PCRs positives més PCRs més epidemiològics, però sempre hem de comparar l'evolució dins del mateix grup, si no, evidentment, la confusió és important.
A més, cal tenir en compte que les dades són dinàmiques i, per tant, revisades a dia d'avui. Les mateixes que us hem explicat han canviat, perquè potser han entrat més casos assignats aquell dia en concret i això fa variar els indicadors. I per reblar el clau, en els càlculs s'exclouen els tres últims dies. És a dir, que les dades d'avui dimecres, en realitat, contemplen com a dia més recent dissabte.
La recomanació, per tant, és fixar-se en les tendències, no tant en la dada d'un dia concret, sinó en la seva evolució al llarg del temps. López Codina també demana un reforç de la dotació per salut pública.
Quan van patir la crisi econòmica, sanitat i educació van patir enormes retallades. A sanitat, les retallades van ser importants en tots els àmbits, però està clar que alguns àmbits tenien uns límits. Jo no puc deixar un hospital sense cirurgia, per exemple. Per tant, no els puc treure. Però, és clar, salut pública sempre treballa a l'ombra, no treballa de cara a la població. I això ha fet que fossin de les parts de sanitat que més retallades han patit. Per tant, el que està clar és que el que caldria en aquests moments és reforçar, i de forma estable, ja no per la Covid, sinó de forma estable, els serveis de vigilància i els serveis de salut pública.
L'altra part que necessita reforçar-se per l'investigador és l'assistència primària. I precisament Catalunya registra 795 casos nous de Covid-19 confirmats per PCR, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total de casos creix fins a 124.068 amb totes les proves. Han mort 13 persones més.
Malgrat tot, el nombre de pacients ingressats disminueix per segon dia consecutiu. Segons les últimes dades, Catalunya suma 662 persones ingressades, 3 menys, 136 a l'UCI, 2 menys. No obstant això, el risc de rebrot es manté alt en 186,88, una xifra superior a la de 168,23 registrada la setmana passada. Pel que fa a la velocitat de propagació del virus, es manté a l'1,12 per sobre de l'1.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Plaga d'escarabats als arbres de Sabadell. La galeruca de l'om, un insecte que s'alimenta de les fulles d'aquests arbres, ha augmentat la seva presència de manera excepcional a la ciutat. Si bé és inofensiu per les persones, l'atracció que sent per la llum fa que acabi entrant a les llars. L'Ajuntament està preparant actuacions per minimitzar la seva presència.
Les condicions climàtiques d'aquest 2020 han afavorit un desenvolupament intens de la plaga. Des del consistori es fa un seguiment de l'evolució de l'insecte i de les peticions ciutadanes que l'han detectat. L'objectiu és anticipar-se al seu comportament. Està previst realitzar dos tractaments aeris amb aigua i un adob foliar mitjançant canó polvoritzador, dirigit a les capçades dels arbres durant les nits del 30 al 31 d'agost i del 5 i 6 de setembre en els principals carrers afectats. Una segona línia de treball consisteix en potenciar la fauna auxiliar, com ara les vespes, que ajuden a controlar la plaga de forma natural. També eliminar rebrots i branques i oms secs, evitar podes intenses passada la primavera i prioritzar tractaments amb endoteràpia consistents en injectar al tronc de l'arbre un nutrient o fitosanitari que perjudiqui l'escarbat. D'aquesta manera no s'afecta la fauna auxiliar. Com que els escarbats a eliminar són adults, ni tan sols s'aplicarà l'únic insecticida permès per la Directiva Europea que regula el seu ús i vetlla per la salut de les persones.
I de manera més breu us volem explicar també un fet de la comarca, i és que està en marxa un dispositiu de cribratge de coronavirus als barris de Can Anglada i Can Palet de Terrassa.
En aquesta ocasió el dispositiu no és massiu, sinó que va dirigit a una població específica de 4.500 persones que rebran un SMS amb el dia que hi han d'anar. Els que no siguin cridats també es podran fer el test si es dirigeixen al seu cap de referència segons el dia que toqui al carrer on viuen. El dispositiu s'allargarà fins dilluns que ve.
L'actor sabadellenc Jaume García Arija preestrena aquest vespre Van Gogh, un monòleg sobre la vida de l'artista, basat en les cartes que va enviar el seu germà Teo. El muntatge representarà avui a la Sala Gaudí de Barcelona davant de crítics i mitjans de comunicació. La sessió servirà per posar a prova la proposta abans de l'estrena el pròxim 16 de setembre.
Sota la direcció de Maria Clausó i Ever Blanchet, qui va adaptar les cartes de Teo per fer el muntatge, Van Gogh porta a l'escenari la vida, obsessions i passions de l'artista poc abans de la seva mort. García Arija, que només estarà acompanyat damunt de l'escenari per projeccions de videoart, assegura que el monòleg arribarà al cor de tots els espectadors.
Crec que és un espectacle, a més, super reivindicatiu, perquè també tenia una vena molt, molt social, Van Gogh. És molt actual, perquè bàsicament és molt humà, és molt sincer, és molt obert, és d'una tendresa i d'una humanitat, traspua una humanitat tan gran que evidentment, és universal. I això jo crec que no hi haurà ningú que en cap moment no se senti identificat en molts dels fragments.
Van Gogh es torna a programar 18 anys després de portar-se en escena per primer cop. En aquell moment, l'actor sabadellenc també encarnava l'artista. Representar-lo tants anys després, assegura, ha estat tot un repte.
És un espectacle que vam estrenar el 2002, fa 18 anys, al Teatre Versus, i ara, després de 18 anys, jo ho vaig fer amb 32, ara en tinc 50 acabats de fer, i clar, el físic, perquè a més és molt físic, hi ha molta coreografia, de moviment, hi ha molta poesia, molt d'expressionisme en un moment donat, si li vols dir. I clar, això evidentment doncs, em fa que posar-me en forma sí o sí, perquè la veritat és que exigeix molt a nivell físic i a nivell actoral, mental, no, diguéssim.
García Arija també admet que el context de pandèmia ha dificultat fer realitat aquest espectacle, una dificultat que s'afegeix a les que ja de base pateixen els actors pel simple fet d'haver escollit aquesta professió.
Moltes vegades tens la sensació i les ganes de dir, doncs vinga, tiro la tovallola, perquè això és dificilíssim, sempre hi ha mil entrebancs, ara tot està supercomplicat, i si sempre ho ha estat i sempre ha sigut tan difícil ara amb aquesta situació, ja és la rebomba, no? Perquè hauríem d'haver, vam haver d'aturar els assajos a la primavera. Havíem d'estrenar el juliol, després el 5 d'agost, ara el 16 de setembre i esperem, toquem fusta, per favor, si tot va bé, hauria de ser així.
Un cop estrenada a partir del 16 de setembre, Van Gogh es podrà veure tots els dimecres a les 9 de la nit i els dijous, divendres i dissabtes a 8:15.
Sortim de la ciutat. La ministra d'Educació, Isabel Celaá, diu que el govern espanyol treballa en diverses possibilitats pels pares que s'hagin de quedar a casa amb fills en quarantena pel coronavirus, com un permís retribuït o bé una baixa.
Celaá afirma que això depèn dels ministeris de Treball i Sanitat. La ministra explica que una opció seria un permís retribuït i l'altra pot ser una baixa per haver de cuidar un nen en quarantena. A l'inici de la pandèmia, el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, va anunciar una prestació pels pares durant el tancament de les aules que no es va arribar a concretar mai.
La FECASARM recorrerà l'aval judicial que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat a les mesures impulsades pel govern al sector de la restauració.
Segons la patronal, no hi ha aval científic que acrediti que en funció de l'hora de tancament dels locals hi hagi una major propagació del virus i entén que la limitació horària dels locals fixada a la 1 de la matinada és arbitrària. A més, recorda que el mes de juliol el mateix TSJC ja va autoritzar a bars i a restaurants a obrir més enllà de la mitjanit quan el govern pretenia fer-los tancar davant els primers rebrots.
I l'ANC prepara 90 punts per manifestar-se aquesta diada i descarta aglomeracions massives.
La seva presidenta, Elisenda Pelosier, diu que estan preparant 90 punts per manifestar-se el dia 11 de setembre arreu de Catalunya. En una entrevista a RAC1 ha garantit que s'hi compliran mesures de seguretat pel coronavirus, com la distància entre manifestants i l'ús obligatori de mascaretes, i ha descartat dur a terme mobilitzacions massives. També explica que estan adaptant la mobilització de la diada a les indicacions sanitàries que els trasllada Protecció Civil i ha posat en dubte que el govern pretengui prohibir-la.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, Antoni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies migdia.
Banco Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell disputa avui el seu primer amistós de pretemporada. Adrián Arroyo, ben tornat i bon dia.
Bon dia, Pau.
L'equip arlequinat segueix amb la seva estada a la Garrotxa. Aquest matí, de fet, hi ha hagut entrenament. I a partir de les 6, primer test de la pretemporada.
Serà contra l'Andorra, rival la temporada passada a segona B, i serà encara sense els jugadors que van donar positiu en coronavirus la setmana passada. Aaron Rey, mitjà punta arlequinat, espera que el partit serveixi ja per començar a veure el nou Sabadell de segona A.
Se veia venir i... Y es que si ya en segunda vez no te podías relajar aquí, mucho menos. Es que tienes que dar todo para estar al nivel de los otros equipos. Al final, el primer amistoso, se verá un poco todo.
En la mateixa línia n'ha parlat Jesús Olmo, el central arlequinat, explica que ja es noten les diferències entre la segona B i la segona A en aspectes com, per exemple, aquesta concentració de pretemporada.
Esto ya está más profesionalizado y la verdad que esto va para arriba. Sabadell siempre ha tenido que estar en este lugar y se van viendo. Han hecho un gran trabajo tanto el club como todo el equipo. Y bueno, es importante ahora el estache este para hacer la piña que teníamos, que realmente con el grupo que había anteriormente, los fichajes que están viniendo se van a moldar muy bien y la piña y la familia que somos va a seguir adelante.
A les 6 de la tarda arrencarà aquest Sabadell Andorra a la Vall d'en Bas, a les instal·lacions de Royal Verd. La seva evolució la podreu seguir a @radiosabadell a Twitter i també al Notícies Vespre d'aquesta casa.
De moment, per cert, encara no hi ha calendari per la Lliga de Segona A.
A l'espera de com es resol l'enèsima polèmica entre Javier Tebas i Luis Rubiales, la Lliga havia programat el sorteig per demà dijous, per primer cop desvinculat de la Federació Espanyola, que amenaçava amb no reconèixer el seu resultat. Finalment, les dues parts han estat citades demà a la tarda a una reunió amb el director general del Consejo Superior de Deportes, Joaquín de Aristegui, el resultat de la qual serà clau per saber, entre altres coses, el calendari del Centre d'Esports per la nova temporada, que, recordem, hauria d'arrencar el 12 de setembre.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
L'OAR Gràcia ha encetat la seva pretemporada aquesta setmana, una preparació que serà diferent a la que tenien prevista en un primer moment. Per exemple, faran un estat a Andorra però sense cap amistós.
La xifra de partits en general ha disminuït per la pandèmia, així ho explica l'entrenador verdiblanc Gerard Gomis.
Hem reduït bastant els partits de pretemporada que hi ha previstos. L'estatge que anem a fer a Andorra, que en principi era un estatge on havíem de jugar 3-4 partits, es converteix en un estatge en el que anirem a entrenar. Doncs una mica, bueno, això, no? Pendents de com vagin les coses. Si tot va bé, el diumenge, dia 20, hem de viatjar a Saragossa a jugar uns amistosos.
De moment, l'equip gracienc ha fet una primera presa de contacte i entre demà i demà passat faran proves físiques, tot plegat en una plantilla renovada i sense tanta profunditat de banqueta, però amb la il·lusió intacta.
Està clar que sí, han marxat jugadors de pes, però també s'han quedat jugadors que també tenien molt de pes dins del grup de l'any passat i crec que les incorporacions que s'han fet juntament amb els jugadors els que hem pujat al primer equip perquè realment s'ho mereixen, ens queda una plantilla molt maca. Sí que és cert que no és una plantilla tan àmplia pel que fa a plantilla 100% del primer equip com era l'any passat, però sí que és cert que és una plantilla que si alguna cosa hem de tenir és il·lusió.
El protagonisme de la gent de la casa també ha anat a l'alça en aquesta nova plantilla de l'OAR Gràcia, el que ha remarcat Gerard Gomis.
El Creu Alta Sabadell en vol, en canvi, no arrencarà la pretemporada fins la setmana vinent. En un primer moment també havien situat l'inici de la preparació aquesta setmana, però finalment han preferit ser prudents i ajornar la data 7 dies més.
El projecte arlequinat a la Primera Nacional arrencarà, per tant, el mes ja de setembre. No ho veien del tot clar encara i per això han decidit aplaçar l'inici de la pretemporada, com comenta el director esportiu Eloi Vila.
Havíem rebut moltes trucades de pares dels jugadors del club preguntant i preocupats, i com que els protocols que ens arriben dels diferents llocs, tant si de l'Ajuntament com a Generalitat o com és que volem parlar, no acaben de coincidir massa, hem dit, mira, deixem aquesta setmana, veiem a veure com evoluciona la cosa i a veure si es posa tot una mica d'acord i es veu què fa la gent.
La decisió d'ajornar la tornada als entrenaments de moment no afecta el calendari de partits, ja que aquest cap de setmana no hi havia cap amistós previst.
Per aquest cap de setmana no en teníem cap, ja havíem comptat que doncs, encara estaríem una mica verds. Sí que és veritat doncs, que el tema d'entrenar físic, doncs, la gent ho ha anat fent pel seu compte durant l'estiu i ara quedarem per anar a córrer en grups petits.
Després de l'ascens, l'equip de Sergi Cifré s'ha reforçat amb quatre cares noves. D'elles, dues, el pivot Oriol Carrillo i l'extrem esquerrà Blai Ocaña, ja havien estat al Creu Alta Sabadell. S'hi sumen Jordi Altés i Siscu Asensio, que no estaven jugant l'última temporada, si bé tots dos tenen fins i tot experiència a la divisió d'honor B.
Gràcies, Adri.
Fins ara.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Nosaltres marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.